Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les Terres del Sènia volen que la indignació per la plataforma Castor ressoni amb força al Parlament. I és per això que recullen el guant d'Esquerra Republicana que vol crear una comissió d'investigació sobre el fiasco del magatzem de gas. Tot plegat després que el Banc Europeu d'Investigacions hagi reconegut que no va avaluar el risc del projecte abans d'abocar-hi diners. Cristina Reverte, de la plataforma, ha parlat aquest matí a la xarxa per explicar que estan decebuts amb el Banc Europeu per la resposta que els ha donat. El que és pitjor, diu, és el malgrat comprovant reconèixer que s'han fet les coses malament i ningú assumeixi les seves responsabilitats. Així ho ha dit.
És el pitjor, no?, que pot passar quan una administració fa malament les coses, que finalment no s'assumeixin cap tipus de responsabilitats. Però ni ho ha fet el Banc Europeu d'Inversions, ni ho fa l'administració de l'Estat, ni ho fa tampoc l'administració, en aquest cas, la Comunitat Valenciana. Hi ha una xarxa, per dir-ho així, no?, de falta de responsabilitats per part de molts.
Reverte recorda que fa un any que demanen el desmantellament de la plataforma i que portaran el cas a la defensora del poble europeu, a qui demanaran, entre altres, deixar de pagar per un projecte que no existeix. Pel que fa a la comissió del Parlament, admet que potser a nivell pràctic no servirà per gran cosa, entenent que la Generalitat no hi té part en aquesta qüestió, però creu, malgrat tot, que servirà per treure a la llum aquest macrodeute que existeix. En llibres i la literatura, ara parlem de cultura, seran els protagonistes aquest cap de setmana a la Pobla de Segur, població que es convertirà en la quarta vila del llibre. Com a continuació de la Diada de Sant Jordi, l'Ajuntament ha programat mig centenar d'activitats de tot tipus adreçades a totes les edats. Ens informa Jordi Ubach des de Ràdio Trem.
Bon dia. Per a l'ocasió es reobriran locals del casc antic per reconvertir-los en espais efímers dedicats a les lletres i acollir tallers, xerrades o llibreries de vell. L'escriptor pallarès Pep Coll serà el padrí del primer festival literari anual que celebra el Pallars. Al llarg del cap de setmana l'acompanyaran molts més escriptors, com Ramon Solsona, Cesc Freixas, Roser Capdevila o Fàtima Llambric. La Vila del Llibre oferirà, a més, diverses activitats de turisme actiu d'inspiració literària dissenyades de manera conjunta entre institucions, empreses locals i editorials. D'aquestes activitats destaquen un taller d'escriptura creativa, amb rucs per collegats o un escape room. La programació oferirà l'oportunitat de descobrir les propostes literàries fetes al territori, amb xerrades amb els mateixos autors. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà un mercat d'editorials independents i de llibre de vell. Al llarg del cap de setmana també tindran lloc diverses activitats infantils i familiars. Aquest és el quart any que celebra el Festival Literari Vila del Llibre a Catalunya, després que tingués lloc en altres edicions a Montblanc, Bellprat i Cervera.
I ara, en un altre sentit, us expliquem que l'Ajuntament de Santa Cristina, al Baix Empordà, engegarà abans de l'estiu un projecte de 20 horts urbans en una parcel·la a tocar de la C31. Els interessats o interessades tenen del 7 al 18 de maig per presentar la seva sol·licitud per tenir un hort, amb l'única condició que estiguin empadronats al municipi. Companys de Televisió Costa Brava, amplieu-nos.
Bon dia. El sorteig es farà la setmana següent en un acte públic a l'Ajuntament. Un cop fet el sorteig, els escollits i escollides podran gestionar els horts que mai deixaran de ser municipals durant un període màxim de 3 anys, amb la possibilitat de prorrogar anualment si no hi ha llista d'espera. La característica principal dels horts és que seran ecològics. Joan Alcalde és el regidor de Brigada i Serveis Municipals.
S'haurà de fer una mena de cultiu, no s'ha podran usar productes fitosanitaris, el rec també haurà de ser gota a gota per no malgastar l'aigua.
Les parcel·les faran uns 70 metres quadrats delimitades per estaques i amb un pas de 60 centímetres entre elles. El rec es farà per sistema de goteig. Les eines es guardaran dins d'una caseta comunitària. Al costat hi haurà un dipòsit d'aigua i també una zona comunitària.
És tot aquesta hora, ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts, 11 i 5 minuts. Comencem a tindre en xarxa el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Últim divendres d'aquest mes d'abril. S'acaba això, dia 27 ja, i bé, tan sols ens queda aquest cap de setmana i ja dilluns, bueno, cap de setmana en pont. Dia 30 és aquell dia que les escoles, algunes escoles doncs, també fan dia festiu, d'aquests que tenen de trimestre, aquestes festes de lliure elecció per trimestre, i aprofitant que hi ha aquest dia 1, aquesta festa del treball, a algunes escoles, no sé si la totalitat, però podríem dir que una bona part de les escoles de Catalunya aprofitaran per escollir, o han escollit aquest dia com a dia de festa a l'escola. I això què fa? Doncs què fa que, com que no hagis de dependre de l'escola, doncs pugui ser un dia que també s'agafin festiu la gent que treballa o les empreses que decideixen aquell dia no obrir i donar festa als seus treballadors. Vol dir que podrem veure doncs, un cap de setmana, si és que el temps ho sabrem, veurem un cap de setmana en moviment, allò que es diu en ambient. Molt bé, doncs a part del temps, que és el que la secció que sempre comencem al Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, tenim més coses per explicar. Com que, a part del temps, parlarem de premsa. Ens en parlarà, més ben dit, l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, l'equip de Notícies en Xarxa, ens explicaran què hi porten els principals diaris de Catalunya. Quines són les notícies que destaquen en portada. Sants i aniversaris, també. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies i, per acabar, el refrany o dita del dia amb en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. I el divendres és el dia del cine, amb les emocions per una part, el cinema a la xarxa que ens porta a la segona hora en Víctor Alessandre i en Jordi Orno, que amb ell també parlem de cinema. I la primera de les seccions dedicades al cine ens la porta la Montse Hidalgo, que sempre amb la col·laboració de la doctora en psicologia Maria Palacín, que amb una pel·lícula, amb el rerefons d'una pel·lícula, treuen un tema molt i molt interessant. I avui és l'intent de resoldre els problemes amb una fugida, amb aquesta pel·lícula, El faro de las orcas. Una pel·lícula de l'any 2016 amb la Maribel Verdú com a protagonista. També tindrem aquests moments pel record, com cada divendres. Encara estem amb aquest cicle d'entrevistes, amb aquesta sèrie d'entrevistes del programa Torna a tocar Sam, dels seus inicis, com en Jordi Piqué, el conductor, feia aquest programa a manera de magazín. Tenia diverses seccions i una d'elles era aquestes entrevistes a personatges escalencs, tot relacionant-los amb un tema. Aquesta vegada seran dos. D'una part en Francesc Vicarós i de l'altra en Pere Lau, en Pere Artigas, que ens parlaran, entre altres coses, dels serenos de l'escala. Aquesta figura que ara ja ha desaparegut, amb l'entrada de les policies municipals, la figura del sereno va desaparèixer. Aquí a l'escala n'hi havia hagut dos, un pel barri del Passeig, l'altre pel barri del Pedró. Però de tot això i de com era l'escala vigilada per serenos, ens ho explicarà en Francesc Vicarós, en Pere Artigas, amb la conversa que tenen amb en Jordi Piqué. I en tot això, i en música, esperem que sigui de la bona, i ho intentarem, que ho sigui, que agradi a tothom. Clar, no sempre els estils de música contenten a tothom, això ja ho sabem, però ho intentem que hi hagi variació i que tothom gaudeixi d'aquests globs musicals que tenim entre secció i secció. A qui volen sèrie, a qui m'hi volen acompanyar, doncs molt benvinguts i comencem. I ho fem amb el temps. Última actualització que ens diu que tenim una temperatura de 17 graus 9, és a dir, quasi voltant els 18, amb una humitat del 61% i amb sensació tèrmica igual que la temperatura. Això, terra endins. Arran de mar, 16 graus en 9. Aquí ben bé, doncs, podem parlar d'un grau de diferència d'una banda a l'altra, que ja portem uns dies amb aquestes diferències que arriben a un grau. I amb una humitat del 67% per una banda i 61% és per l'altra. Doncs bé, això és el que ens donen els valors, tant d'una banda del temps de meteolescala.com com el de l'estació del Club Nàutic L'Escala. Bé, i anem. El que ens interessa, amb en Sergi, a veure què ens explica com passarem aquest cap de setmana meteorològicament parlant, començant per avui, amb un cel pràcticament serè tot el dia, només en presència d'algun nuvolet d'evolució cap a la tarda, ambient encara força temperat ara al migdia. El vent, hem començat amb unes calmes de matinada i matí, i amb una marinada fluixa de xaloc a llevant ara al migdia, i també que aguantarà fins a la tarda. La nit tornarà a encalmar del tot, la mar arrissada tot el dia. Això per avui. Passem ja demà dissabte, el cel variable, de matinada amb alguna nuvolada. Al matí i migdia estarà, però amb alguns núvols alts. A mitja tarda i vespre tornaran a aparèixer núvols, aquest cop de sud a nord. L'ambient més humit al final del dia. I el vent, calma de matinada i matí, en xaloc fluix al migdia. La tarda anirà girant cap a mitjorn. I la mar, arrissada tot el dia. I acabarem la setmana el diumenge amb un cel tapat de matinada, matí i fins al migdia. Al llarg del matí esperem pluja, que anirà progressant de sud a nord. A migdia quedarà un panorama més variable, encara que algun ruixat, però més, amb més ullades de sol. A la tarda es combinaran les nuvolades. I el cel més serè, fins i tot, amb la possibilitat d'algun ruixat de nou. Que aquest pot arribar al vespre. El vent mitjorn moderat de matinada fins a migdia, de força 3-5. A migdia la tarda girarà cap a Garbí fins que a darrera hora del vespre entri refrontall. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus en 9. Bé, com ens explica en Sergi, la pluja que arribarà, això serà, en mica s'irà tapant fins que descarregui aquest diumenge. Tindrem un diumenge passat per aigua. En principi, doncs, un diumenge passat per aigua. I després del temps, la premsa. Ens ho expliquen l'equip de notícies en xarxa, edició matí. Si encara no hem anat a buscar el diari, les coses que hi podem trobar i per les persones que els interessi saber què parla avui la premsa general.
Diaris de nou, cop d'ull a la premsa, portades del dia, titulars, pàgines principals dels diaris. Hem explicat ja les de la premsa local i comarcal, per tant, ens hem de fixar en les de la premsa generalista. Diaris que s'editen a Catalunya, diaris que domina i controla Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Repassa les principals publicacions que avui arrenquem en portada de El Periódico, malgrat que el principal titular a totes les portades del dia és l'onada d'indignació que ha aixecat la sentència contra la manada. Quin és el titular que fa El Periódico?
Doncs això sí que és un abús, diu el titular. Explica que la manada és absolta de violació al negar el tribunal que hi hagués violència o intimidació. Els cinc delinqüents són condemnats a tan sols 9 anys de presó per abusos sexuals. El periòdico destaca el parer d'un dels magistrats que només hi veu sexe amb gresca.
La fotografia de portada és per una plaça Sant Jaume, Barcelona plena de gom a gom, exemple d'una de les moltes protestes multitudinàries que hi es van produir arreu de l'Estat.
El periòdico, però, dedica espai també per a la decisió del Tribunal Constitucional que ha declarat nul·la qualsevol investidura a distància de Carles Puigdemont.
Sentència denigrant és el titular que ha triat l'Ara per parlar de la manada.
I també destaca que un dels tres magistrats només aprecia delicte de robatori del mòbil a la noia i era partidari d'absoldre'ls a tots cinc. La fotografia per a tres dones cridant consignes a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
L'Ara també parla de doble revés a la investidura a distància de Puigdemont.
Sí, el del Constitucional d'una banda i el del Consell de Garanties de l'altra, que rebutja la nova llei de presidència. I en pàgines interiors, en una entrevista, el president del grup municipal del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, admet: crec que Puigdemont no podrà ser investit president.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, constata que la sentència contra la manada aixeca una onada d'indignació.
I la fotografia és per a un grup de dones cridant "no és no" durant la manifestació a la plaça Sant Jaume.
El Constitucional barra el pas a la investidura a distància de Puigdemont. Aquest és el titular en clau política i que té lloc destacat també en portada de La Vanguardia. Però també n'hi ha més, hi ha d'altres titulars.
Sí, ens quedem amb el que diu que el Partit Popular busca un president provisional a Madrid per un any. Rajoy vol un diputat sense passat i descarta el número 2 de Cifuentes.
I tanquem repàs amb el punt avui que obre edició amb el cop de porta, diu, del Tribunal Constitucional a investir Carles Puigdemont.
I subtitula que el Tribunal accepta ara la impugnació de Rajoy del gener, suspèn la candidatura i la Moncloa diu que el president en cap cas ho tornarà a ser.
Fotografia i titular en el punt avui d'indignació per la controvertida sentència dels fets de Pamplona.
I espai encara per un tercer titular, una militant de Ciutadans fa malbé els tòtems que l'ANC va instal·lar al centre de Girona.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava Beta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. I, com sempre, hi ha una notícia d'aquestes que es fa viral i que tots els diaris en parlen, com és el cas de la manada, aquest trist cas de la manada, que se n'han fet ressò tots els mitjans de comunicació i que m'imagino que aquests dies donarà molt a parlar, sobretot a part dels diaris, altres mitjans, a les tertúlies, tant radiofòniques com de televisió. Serà un tema que veurem com s'acaba portant a terme, però de moment sembla que hi ha aquesta indignació general per la sentència del tribunal. Bé, continuem, deixem la premsa i ens anem a l'apartat de sants i aniversaris. Notícies i refrany. I comencem per l'apartat del Sant. I avui sí que és aquell dia assenyalat en el calendari de felicitar totes les Montserrats. Avui, Mare de Déu de Montserrat, i des d'aquí felicitem a tots els oients, totes les oientes que avui celebrin el seu sant, totes les Montserrats, Montses i derivats d'aquest nom. També ens diu un dels escrits d'aquest almanac del Cordill sobre el 1 de maig. Diu que el dia 1 de maig és festa a gairebé tots els països del món, és el Dia Internacional del Treball, i és jornada mig reivindicativa, mig commemorativa de tots els obrers que han lluitat per conquerir els seus drets. Com diguem, felicitats a totes les Montserrats i també a totes i a tots els que avui celebrin el seu aniversari. Ai, espera, que me'n descuidava, esclar, és divendres. No podem felicitar només a les Montserrats, també és el dia que hem de felicitar a tots els que sigui el seu sant demà i demà passat. No ens en descuidéssim, i tant que no. Doncs demà, Dia Internacional de la Dansa, també Sant Valerià, Sant Amat, Sant Ciri, Sant Prudenci. Diumenge, dia 29, Fira a Martorell i a la Seu, també a Santa Caterina de Siena. Dos felicitats, també. Felicitats a tots els que celebren el Sant tant demà com demà passat. No ens en descuidéssim, igual que els aniversaris també el fem, ho extenem, com sempre fem cada divendres, els que ho celebren tant demà com demà passat. Molt bé, ens anem a l'apartat d'aniversaris de famosos, d'aquests de coneguts, com avui fa anys el cuiner, el xef Martí Berasategui, que en fa 58, a la Maria del Mar Bonet, que en fa 71, a Nacho García Vega, dels fundadors, juntament amb el seu cosí Antonio de Nacha Pop, un d'aquests grups icones dels anys 80, que en fa 57. Això avui divendres. Passem a demà dissabte, Penélope Cruz, que en fa 44, l'actriu també Jessica Alba, que en fa 37, i Jay Leno. Jay Leno, un dels conductors d'un dels shows amb més audiència dels Estats Units. Aquests shows, aquestes entrevistes que es fan, tipus com fa en Buenafuente. De fet, Buenafuente va copiar aquest sistema que fan servir els americans amb els seus programes d'entrevistes, amb la taula, amb la tasseta, al fons una fotografia d'alguna ciutat o algun lloc, i el sofà per als entrevistats, ja sigui una cadira, ja sigui una butaca, més ben dit, més que una cadira, una butaca, o ja sigui un sofà de diverses places, depèn dels entrevistats que vinguin. Doncs Jay Leno és un dels que porta molt d'anys amb més audiència als Estats Units amb aquest tipus d'espectacles. Bé, i acabem en diumenge, que hi ha la Michelle Pfeiffer, l'actriu, que en fa 60, una altra... Avui són tres actrius el diumenge. La Michelle Pfeiffer, que en fa 60, la Uma Thurman, que en fa 48, i en Daniel Day-Lewis, que en fa 61. Doncs a tots ells, moltes i moltes felicitats. I ara és el moment d'anar a les notícies per saber, a veure, doncs, què parlaven els informatius ara fa un any i què parlaven ara en fa 5. Ara fa un any ens diu que l'escola Empúries i nou cicle d'alumnes de P5 primer i segon per evitar un canvi massa sobtat quan els alumnes passen d'infantil a primària. Això era el que es parlava als informatius ara fa un any, i ara en fa 5 es deia que aquesta setmana s'ha constituït al Senat la Comissió sobre Persones Desaparegudes sense causa aparent. Ens anem a l'apartat del refranyer, frase popular, que tenim un petit problema, ja l'hem pogut solucionar i esperem que puguem escoltar la proposta que ens fa avui en Víctor Pàmies sobre refrany o dita del dia. L'escoltem.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
La mar, com més té, més brana. Seguim explorant les dites marineres, i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que, després de la tempesta, ve la calma, però que els ho expliquin els que mai no han tornat. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i la mala praxi professional o de gestió. La mar, com més té, més brama.
Aquest era el refrany que ens explicava, la dita que ens explicava, ens comentava Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. La mar, com més té, més brama. I ara sí, anem a la música. Tenim protagonista musical a l'apartat d'aniversaris, la Maria del Mar Bonet, que fa 71 anys. L'escoltem amb aquesta dansa de la primavera. La dansa de la primavera amb la Maria del Mar Bonet, que avui fa 71 anys. I després d'escoltar la Maria del Mar Bonet, ens anem una altra veu femenina, com és la de la Montse Hidalgo, amb la secció que ens porta cada divendres, que és Emocions, relacionada amb el món del cinema. Avui, amb la doctora de psicologia Maria Palacín, col·laboradora en aquesta secció, s'intenta resoldre els problemes que passen amb la fugida, amb el rerefons del visionatge emocional de la pel·lícula El Faro de las Orcas.
Emocions. Psicologia social. Intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Posar a distància, fugir físicament per no afrontar un problema personal o de relacions. Avui ens fixarem en les emocions reprimides amb el visionat de la pel·lícula El Faro de las Orcas, una producció hispano-argentina rodada a la impressionant costa de la Patagònia. Maria Palacín, doctora en psicologia i directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Què tal? Benvinguda.
Gràcies.
Recordem que la pel·lícula gira al voltant d'un nen que pateix un trastorn de l'espectre autista, que viu en el seu propi món. També trobem els personatges principals aïllats, sense relacionar-se gaire amb altres persones.
Sabes, todos decían que era mi culpa. Que lo sobreprotegía cuando todavía era un bebé. Para cuando supimos que tenía autismo ya me había peleado con toda la familia.
I la mare, que acaba una mica aïllant-se també com el fill de tots els qui l'envolten.
Doncs sí, és un paral·lelisme molt interessant, no? Aquest aïllament físic del fill, però més psicològic potser, no? Més relacional de la mare, funciona en l'àmbit familiar. Fixa't que aquí es reprodueix molt el tema de la incomprensió, no? Aquest peregrinatge que potser aquesta mare, doncs, al principi, no? Des del naixement del fill o els primers mesos, que després es converteixen en anys, i que ella detecta, doncs, una dificultat o algo que no funciona, disfunciona en el seu fill, no rep la comprensió de la família i això li porta, doncs, a allunyar-se i aïllar-se, no? Aquesta comprensió és necessària, doncs, per tenir, doncs, suport, no? Per sentir-se, doncs, amb forces de seguir. I aquest aïllament no li fa massa bé amb ella, però no li fa res de bé indirectament en el seu fill. I això ho veiem molts cops en moltes patologies, de com el que li passa als pares, el que li passa a mares, per exemple, amb depressió s'ha vist molt, com les mares que no reben ajuda, que s'aïllen, aquestes mares amb depressió, s'ha vist com els fills sofreixen aquest aïllament de les mares i tenen molt més possibilitats de patir una depressió o de patir unes altres patologies. Llavors, l'autisme, encara que parlem d'un autisme físic, en el cas del Tristan, també hi ha autismes socials, de vegades per decisió pròpia i de vegades perquè, doncs, un no sap com relacionar-se amb la gent, no? Amb la vida.
El pare del nen també es va allunyar del problema.
Deu haver sido muy difícil para vos, ¿no?
Cuando su padre nos abandonó, Tristán empezó a autolesionarse. Y se encerró cada vez más en su mundo.
¿Y el guante?
Es lo único que tiene como recuerdo de él. Se lo dejó olvidado cuando se marchó de casa. Los dos últimos años han sido un verdadero infierno.
La mare sola, el nen encara més aïllat, una situació realment difícil.
Molt difícil, realment superdifícil, i que fa que un es pugui enfonsar i no sortir, no? Aquesta mare, doncs, és la vinculació, és la biologia la que li fa lluitar per trobar una solució per ajudar el seu fill. Si no fos això, doncs, hagués tirat la tovallola, no? Però quan es diu que no hi ha un reconeixement de les emocions, fixa't que ja explica com quan l'abandona el pare, aquest nen comença a autolesionar-se. Llavors, ell té una vinculació emocional amb aquest pare. Potser és l'expressió de les emocions, és el coneixement d'aquestes emocions i el poder, doncs, expressar-les, sobretot, on hi hagi aquesta gran dificultat, però sent i pateix, perquè aquestes autolesions responen a un patiment. Però quin aïllament i quina soledat total, no? El no poder expressar el que sents. Això és d'un autèntic sofriment, sobretot per una mare que el veu, no? I que no pot entendre, sinó que està reproduint el que creu que pot sentir.
La dona recupera la percepció de la distància quan, en un moment de la pel·lícula, creu que ha de tornar per la negativa a que rebi ajuda amb el fill.
Parece que la cabaña no hay sitio para nosotros.
¿Y a dónde van a ir?
Voy a tratar de cambiar los billetes.
Vénganse a casa conmigo. Yo mañana los acerco al pueblo. Inti, subí la valija.
¿Y ya sabe qué va a ser?
Dicen las abuelas que va a ser nena. Igual acá hasta que no nazca, viste, no puede saber nada.
Le agradezco lo que hizo ayer por nosotros.
Sí, no los iba a dejar en medio de la ruta.
Beto no apareció hasta la mañana siguiente. Traía una foca herida.
Sería un lobito, acá no hay focas.
Bueno, pues lo que sea, ¿qué más? Cruzas medio mundo pensando que te vas a encontrar con un hombre sensible por su amor por las orcas, ¿no? Por la naturaleza. Y la decepción ha sido enorme. Sé que no nos va a ayudar. Y ahora mismo ya no sé qué hacer. Bueno, esta noche se quedan en mi casa.
Al final del camí que fa aquesta dona, la distància no li ha donat solució.
Però si tu penses en que no sabràs si tindràs solució, no et mouries. Llavors ens hem de moure encara que tinguem un no. Jo crec que quan un es mou i l'altre veu aquest moviment teu, la teva actitud, la teva intenció, la teva motivació, la meitat està guanyat, perquè aquest home veurà que realment és molt important per a aquesta persona el que està demanant-li, i això sempre té una resposta amb l'altre. Però si no hi ha un esforç que tu has de fer necessàriament per aconseguir alguna cosa, si l'altre això no ho veu, ja ho tens perdut d'entrada. És veritat que t'has de guanyar o has d'acabar de lluitar per aconseguir el que vols. Però això és com tot en la vida, en el sentit de que hi ha persones que pretenen de vegades a trobar treball d'una manera doncs, com fàcil, no? Enviar el currículum o bueno, a través de les aplicacions, que està molt bé tot això. Però quan un vol alguna cosa, de veritat, es mou. I al moure's té una intenció que l'altre llegeix molt clarament de que realment vull això, ho necessito i lluito.
Ara ens fixem en l'home, que fa 9 anys que viu sol al far per una raó.
Yo no elegí vivir solo, Lola. Siempre, desde muy chico, yo quise vivir en la naturaleza. Pero no en soledad. Otra de mis pasiones era volar. Tenía un avión viejo, una avioneta pequeña. Con eso recorríamos la península. Un día estamos yendo hacia el norte. Nos agarró una tormenta. Un rayo nos tocó de lleno. Y empezamos a perder altura. Yo traté de aterrizar en la playa, pero un golpe de viento nos estalló contra el mar. Nunca los encontraron. Mi hijo tenía la edad de Tristán. Yo le propuse a Bonetti trabajar con Tristán y con Shaka. Si funcionaba, la posibilidad de poder trabajar con otros chicos que tuvieran el mismo problema. La plata es lo único que lo podía convencer. Por eso le ofrecí el negocio.
Una falsa sensació de llibertat, que sent aquest home?
Doncs crec que diverses coses podrien ser. Un vincle amb la seva família, necessàriament, és una manera de resoldre i donar solució, d'alguna forma, al seu dol. D'alguna manera, les persones hem de trobar aquella fórmula que ens doni pau, que ens doni serenor i que integrem a la nostra actual vida la pèrdua de persones que ens hem estimat i que són importantíssimes. Aquesta manera, per ell, resol, no? Li ajuda doncs, a integrar-les, és com si estigués lligat a través de les orques amb el fill i la dona, i aquesta comunicació amb elles passi necessàriament a través d'ells. Aquesta és una. I l'altra és que la natura li dona doncs, recursos. No decideix viure sol, sinó tolerar la soledat perquè no té companyia d'un altre ser humà, és molt important. No hauríem de substituir la natura per la relació amb els altres. No estem massa entrenats a viure amb la natura o amb un altre tipus d'ésser viu que no sigui l'humà. Hauríem d'aprendre bastant.
Doncs aprendrem la propera setmana amb una nova pel·lícula. Maria Palacín, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
I després d'escoltar un altre capítol d'aquestes emocions dedicat a aquesta pel·lícula que serveix com a rerefons al Faro de les Orques, amb la doctora en psicologia Maria Palacín, col·laboradora d'aquest espai, anem a escoltar aquest moments pel record. I aquesta va dels protagonistes de la secció d'avui, en Francesc Vigrós i en Pere Artigas, que, entre altres coses, ens parlen dels serenos, dintre d'aquestes entrevistes del programa Torna-la a tocar, Sam, conduït per Jordi Piqué.
En el programa d'aquests dies, dedicats a l'any 52 i 51, hem parlat de l'agutzil i del sereno. En aquí tenim dos convidats que ens en parlaran. Són en Francesc Vigrós i en Pere Artigas. Si em permeten dir el motiu, més coneguts pel Nelo i en Pere Lau. No és així?
Exacte.
Doncs vinga, comencem. Parlem dels serenos. Què feien els serenos?
Els serenos, la seva missió, tant com anaves a la barcada com a la trenina, tu posaves senyal a l'hora que volguessis, a les dues, a les tres, a les dotze, i elles et venien a picar i et deien el temps que feia, inclús si convenia, et deien si estava serè o si estava núvol, i et picaven i digui, ja està l'hora, i tu t'aixecaves i anaves a buscar la gent.
Els senyals que posaven, com ho feien per saber l'hora que els havien de cridar?
Mira, a la una posaves una pedra, a les dues en posaves dues, i a les tres posaves tres pedres.
Em sembla que en Francesc abans m'havia parlat. Com ho feien per posar les 12?
Un bastó, posava un bastó i a cada cap del bastó una pedra a cada cap.
I això volia dir les 12, no?
Les 12, sí. I llavors suposo que les 4 era més aviat per agafar el cotxe de línia per anar a Flaçà.
Exacte, llavors el cotxe de la Sarfa sortia sí, a les 4 del les 4 matí per anar a Flaçà sí. I agafar el tren d'anar a Barcelona.
Llavors es va haver d'eliminar tot això perquè a vegades el senyal que posaves, el sereno n'hi trobava un altre o no n'hi trobava cap i et deixava, passava per un i quan t'aixecaves el conga, m'ha desaparegut aquí, va desaparèixer això i es varen posar cartes en el finestró,
en el vidre,
de la banda de dintre sí. I que llavors des de fora es veia la carta per saber l'hora que es havia de cridar. Qui és que canviava les pedres o així? Aproximadament de dir, bé, bueno, podria ser el motiu?
Podria ser joventut per jugar.
Sí.
I podria ser també del mateix, la mateixa gent del mateix treball.
Sí. També no, podria ser.
També podria ser, sí.
Per fer aixecar però més tard i ells poder sortir més aviat o així, no?
No, només és que no per fer mal.
No, més per
més
broma aviat, o
la joventut sí. Era per riure i per
fer broma.
Però sí.
Molt bé, què passava els dies que no hi havia senyal? Passava el sereno, deia alguna cosa?
Sí,
o cridava?
Passava el sereno.
Sí, igualment, no?
Igualment, cada dia passava ell. Tant si plovia, com si no, és a dir, com si fes bon temps, com si fes mal temps.
Recordeu algun sereno d'aquell temps? De la vostra època?
Jo em milio sereno perquè, perquè vivíem davant per davant. I l'havia vist amb el xuxu al fanal, però el meu pare diu que també anaven en fanal. Amb el xuxu.
Sí. Això era per picar?
Segurament que havia de ser, suposo que no era pas per defensar-se, però havia de ser per picar les portes que no hi havia allò al picaporta.
Sí.
Hi havia,
per picar la porta.
Les portes que hi havia ventalles, hi havia un picaporta.
Sí.
I les portes que no hi havia, esclar, aquell
home no havia picat
amb allò.
Amb el xuxo.
Sí.
Més antic, em sembla que anaven amb un fanal, no?
Havien d'anar amb un fanal, perquè segons el pare diu que
la llum al
ell
carrer
els havia vist amb un fanal a la mà, també.
Jo no me'n recordo d'això, però
el pare m'ho ha explicat.
Sí, pot ser, esclar.
Sí.
A on es trobaven els serenos?
No sé si sortien de l'Ajuntament o d'allà.
No, es trobaven El carrer que partia el poble no era fet d'ells, havia de ser fet de l'Ajuntament. Era el carrer Santa Màxima.
O sigui, no és el carrer del mig.
El
Però és que el carrer del mig no l'és aquell.
No l'és aquell.
És el carrer de cal Pomador d'ell,
sí.
El carrer del mig.
Sí, sí.
Aquell de Santa Màxima. El que és raro que no fessin el carrer Major, perquè és més llarg, no hi ha entrebancs.
Mm-hmm.
Aquest carrer de Santa Màxima sí, també va d'aquí l'Ave Maria fins a la platja, però aquell es veu que era el carrer... Ells havien de trobar allà, i llavors... Cada sereno, un al barri del Pedró i l'altre al barri del Passeig. Ara no sé quin era el barri del Pedró. No sé.
Perquè, a part de l'Emili, aquest que m'heu dit de sereno, n'hi havia algun altre que recordeu?
Sí, hi havia en Joan Llop. Pues...
Aquest?
En Joan Llop.
Sí. No el vostre cunyat?
No. Ah. No sé si es deia Llop, eh?
No,
en Joan Llop. Llop es diu, en Joan.
Llop. Sí.
Que és a davant, diguéssim...
Encara és viu.
Encara és viu.
Veus?
Encara és viu?
Sí. Sí. Està a vore a Cala Maria, que venen...
La Maria Moríssim.
La Maria Moríssim.
Ah, en Samuel.
En Samuel.
Ah, això mateix. Bueno, de fet, sí, diguem-ho bueno, així, de motiu, li diu o no en
sí,
sembla
sí,
Samuel?
Però no, sí,
no, però no se'n diu.
No.
D'acord.
Aquest també...
En recordeu algun altre?
En Nieto, més tard.
No, bueno, aquest era la Godzil, no?
Sí, va ser
Godzil.
No, de Sereno.
No, això no me'n recordo.
Recordeu algun altre?
El pare m'havia dit que aquest home en batalla, l'avi d'aquests nois, d'en Francisco i l'altre,
sí,
com se diu?
Ara, sí, no sé com se diu. Sí, que s'estaven allà al carrer Riera, no?
Sí, jo no ho recordo. Aquest home sí que l'havia conegut, sí, aquest home.
Però l'avi d'aquests nois.
Sí, havia de ser l'avi, el pare no. I llavors, havia de ser-ho també...
En Pasqual ho va ser. No va ser sereno? El que jugava a futbol.
Sí, en d'allò, en Segàs.
En Segàs,
més tard. Sí,
ah,
jo
sí,
recordo.
Va ser l'últim.
Sí,
recordo Joan Segàs.
Va ser l'últim.
Els últims.
Però d'aquests més aviat... El pare m'ha dit això. Mm-hmm. Llavors me n'ha parlat d'un altre, un tal, en Sant Joan.
D'allà del carrer La Torre.
El carrer La Torre estava en Sant Joan.
Sí, Sant Joan,
sí. Ja me'n recordo, jo.
Llavors també... Bueno, jo per sentir dient en Miquel Sereno, el seu avi, l'avi d'en Miquel havia de ser-ho, cert?
Miquel Molines.
Sí,
Miquel
perquè, Molines. Perquè de què li venia de dir... Perquè de què li venia de dir-li Miquel Sereno?
Esclar, perquè el seu avi o algú de les...
El seu pare no.
No, el seu pare no. Perquè jo me'n recordo del seu pare.
Sí.
No havia pas sigut.
El seu pare era el germà d'en Pona.
Ah, això mateix, el germà d'en Pona.
Havia de ser l'avi.
Segur.
I no sé si n'hi havia algun altre, però... Hi havia un per cada
barri del Pedró i Passeig. Quan passava el temps i deien això, us en recordeu la fórmula o el que deien exactament?
Sí, sí.
Ells picaven, sí. I deien si estava núvol o si estava serè. I deia...
Però en castellà.
Sí, sí, en castellà. Sí. I deien... A les tres han dado i pam-pam i ja està.
Sí. Sempre te deien l'hora,
sí,
quan
te picaven. I llavors, segons el cel, què deien?
Sereno.
I sí. Si no estava sereno, que estava una mica...
Nublado.
I no hi havia una fórmula que deien a clapus?
No, no la recordeu, no aquesta?
No sé.
En Ricard Guanté, que ens escriu la part d'història local, diguem-ho així, any per any, ens ho havia escrit.
Sí. L'única cosa, això sí que, encara que no tingués senyal posat, que no em posaves perquè era mal temps, ells, si hi havia perill, les embarcacions, ells venien a avisar.
Sí, també venien a avisar,
sí,
no?
Sí, per això que, a part de serenos, havien de ser una espècie de vigilants, també.
Mm-hmm.
Llavors corrien tota la matinada.
Sí.
No sé.
Perquè recordeu l'horari que feia el sereno, per exemple, a partir de quina hora fins a quina hora...
A les 12 ells ja picaven la gent. Doncs ells es havien de trobar més aviat.
Més aviat, a les 10 o fer sa fosc.
Sí, perquè a Campanxo, jo alguna vegada més tard, en Segàs, ja hi era molt més aviat,
sí,
i llavors se'n anaven.
Sí.
Cap a aquesta hora se'n anaven ells.
Sí, quan havien vist els senyals que hi havia, se n'anaven.
Molt bé, parlem ara, doncs, dels agutzils. Vinga, també una altra feina que ha canviat bastant o quasi que també ha desaparegut. Recordeu algun agutzil?
Jo només me'n recordo d'en Batalla.
En Batalla?
Sí.
Jo també el recordo.
Sí.
També?
Sí, me'n recordo encara dels últims...
D'això, de...
Els últims temps d'en Batalla, ser de... Hi ha una anècdota, em sembla, d'una tal Matons, o així, que... Què va passar? Aviam, en Pere ens l'explicarà. Què va passar?
Com érem joves, anàvem una colla, molta colla, en Joan Andreu, en Figueres, en Pelaio, en Joan Llop, érem una colla, i allà a vore Camp Massafont, al costat de Camp Massafont, allà on tenen la porta petita, que ara hi entren al peix, allà hi havia un matrimoni amb una noia, que ells venien llet i també feien matons. I jo aquell dia vaig anar amb la colla, hi havia vegades que no hi anava perquè més aviat me feia por anar-hi, perquè feien, hi havia vegades coses que a mi me semblaven que no estaven bé. Doncs n'hi havia un que portava 4 o 5 vidres a la mà i piquen a la porta, pum, 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 a la porta i deixen anar els vidres.
Com si haguessin trencat.
Com si haguessin trencat un o dos vidres Doncs surt l'home esperat, es veu que es trobava en batalla per allà, i noi, una corredissa, vinga, carrer major món, i tots, esclar, com érem joves...
I en batalla us feia respecte,
vaja. No, i en batalla, ja hi havia vegades que hi havia guerres entre Pedro i Passeig, que agafàvem unes terrosses, i com vèiem la Botzil, ja tothom cap aquí, cap allà, és dir, que feia, era un home que portava un bigoti gros, feia respecte.
Feia respecte, només de veure'l feia respecte.
Feia respecte.
I la veïnada que no crevia, creu-me que només de mirar-los,
així devia semblar com un sereno de dies, la Botzil, no? Segurament la seva feina, vigilada dies... Feia els pregons, també.
També feia el pregons, sí.
I tant. I tenia una traça.
Una traça. Passava cantó per cantó, com ho feia?
Sí, 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 el cantons. El cantons, cantonades que agafessin poder més gent que escoltessin.
I llavors, per avisar la gent, com ho feia? Per avisar la gent que sortissin al carrer a sentir el pregó?
Un cop de corneta.
Un cop de corneta.
I tothom sortia.
Tothom sortia, sí, sí. Després, com ara, que sents moltes coses, ja no t'interessa res perquè se'n senten massa.
Jo no sé si ho deia en castellà, també, no us...
Això sí que no.
Jo no ho recordo pas, tampoc.
Tampoc no me'n recordo, d'això.
Sí, sí.
Poder pregons que fossin de contribucions i d'impostos...
Poder coses locals devien ser en català,
però... Coses locals, no.
Segurament.
Quan anunciava algú alguna parada per aquí, llavors ho devia fer en català, no sé.
Recordeu, després, en batalla, qui ho va ser-ho?
En Nieto.
En Nieto, sí.
En Nieto.
I més tard, en Juanito.
En Juanillo.
En Juanillo.
Un personatge ben...
Sí, perquè com per allà, diguéssim, quan baixava el carrer Major, allà, quan feia, que distribuïa els cotxes cap aquí.
Allà jo havia vist ple de gent a mirar-se'l només per veure l'espectacle que feia.
Sí, era un espectacle.
Tenia un moviment i, escolta, que respectaven els... Els cotxes respectaven amb ell.
Molt bé, seguim. A veure, què podríem parlar més? Aviam, expliqueu-me coses.
Home, podríem explicar coses inclús del temps de la nostra joventut, quan anàvem a la barcada, que hi havia el palès.
Sí, doncs vinga, parlem-en.
Ai, una altra cosa.
Sí, digueu.
Això dels serenos, te'n recordes com es pagaven si cada setmana passaven a les cases...
Això sí que no ho sé.
Perquè el pare m'ha dit que els diumenges es passaven i se'ls donava 5 cèntims o molt antic, parlava de cèntims, poca cosa. Llavors, no sé si era per Nadal o per Any Nou, venien amb uns estampes que deia us desitja bones festes per Nadal.
Ja n'hem parlat, sí. El sereno, el carter...
I el carter, també.
I l'escombriaire.
Ah, exacte.
Passava les felicitacions.
Passaven aquestes felicitacions. Però més aviat es veu que, segons el pare, que el diumenge passava per les cases...
I li donaven...
No demanar caritat.
No, però era com... Com una propina per la feina feta, diguem.
No sé si podia ser si rebien un sou de l'Ajuntament.
Segurament que devien rebre un sou de l'Ajuntament.
Havien de tenir un sou d'això, també.
Sí, jo m'assembla.
El que passa que devia ser poder un sou petit i llavors el suplement aquest del Nadal més el que els devia donar el diumenge.
Avui en parlava, m'assembla que m'ha explicat això. Diu, era tan poca cosa el que els hi donaves que...
En Pere em parlava del paler. Qui era el paler? No la persona, quina era la feina del paler?
La feina del paler era el que dava el pal diguéssim, de la llongada a dins de l'aigua, que com a varaves amb l'esquena apretant, l'embarcació, antes d'agafar, diguéssim, l'aigua, agafés l'últim pal.
L'últim pal.
Sí.
I nedés.
I nedés, sí.
Sí, sí.
Que no arrossegués
per la sorra.
Sí.
I recordeu qui feia aquesta feina de paler? Que ho fes?
Sí, me'n recordo d'en Josep Maria.
En Guillem.
En Guillem. Sí, hi havia un noi castellà que també ho hi ha sigut, que ara no me'n recordo com li deien, però també ho hi ha sigut.
En Guillem no era pas el pare d'en Dolfo, aquell de... que sona Palamós.
Sí.
Era el pare.
Era el pare.
Sí, d'en Dolfo.
D'en Dolfo, que viu, es va casar a Palamós, bueno, es va casar amb la Maria, sí, però varen anar a viure a Palamós.
Aquest Josep Maria que heu dit, Paler...
Era el pare de la Neus.
El pare de la Neus Solés.
Sí, de la Neus Solés. Aquest sí que veus que... aquests, tant amb la Barcada com amb la Trenyiner, cada dissabte, quan anaves a cobrar, llavors anaves a pagar a la caseta, allà on t'havia la màquina.
La màquina.
Sí. En allà s'estaven els palers, perquè en Nieto també havia sigut paler.
Sí.
En Nieto. Doncs anaves a les tretes que hi havia.
La
sí.
Màquina.
Anaves allà i et deien, mira, hi ha 4, 3 tretes, 5 tretes. I allà...
Aquesta caseta que dieu de la màquina, a quants llocs l'heu vist, a la platja?
Jo l'he vist en el mig.
Al mig.
Entre a Can Juguet, diguéssim.
Sí.
Allà on se posen els músics.
Sí, allà on se posen els músics. I sí. D'aquesta banda, diguéssim...
Va ser l'última.
L'última. En aquí...
Fa poc la van treure com a fila. Parlem de la primera. Jo recordo, la recordo també, era de fusta, no?
Sí, la barraca
aquella, sí. Que la blava,
era de fusta,
potser.
Hi havia vidre, sí.
Sembla.
Sí. Sí, sí.
És que em sona pel cap.
Sí.
A l'alçada de cintura. Sí. Bueno, ja hi havies de pujar-hi, no? Allà,
ah, això mateix.
Però l'alçada de cintura a dins, estic asseguts, veien a cada banda. Tenien visibilitat per veure els senyals de quan s'atrevia.
De quan s'atrevia, sí.
Molt bé, doncs.
Perquè quan s'atrevia, hi havia una bandera, diguéssim, que hi havia un de diguéssim, de la Trenyina, un mariner, anaven allà on hi havia les polígies, diguéssim, i és clar, amb la bandera, com deien bo, baixava la bandera i ells contenien visió, tant era d'un cantó com de l'altre, tant al surt, com diguéssim, de la banda de terra com de la banda de fora, baixava la bandera i ells decidit.
Sí, decidit baixaven.
Molt bé, un altre dia hi hem de tornar-hi, perquè bueno, són coses molt interessants, això que ens heu explicat.
I podem sortir més, podem hi ha d'altra gent per aquí
que sabrien
fer... més anècdotes.
Exacte, un dia hem de fer una bona trobada, no sé... Si ens pogués venir en Xic Andreu, en Pepet Ballestra.
Ah, exacte. Home, són més grans.
Nosaltres dos.
Sí, se'n recordaria
més. I en Pepet és més aviat d'aquell barri. Poder diria exacte quin era el sereno d'aquell barri.
Saps? Exacte. O d'altres coses del mar o de la pesca d'aquell temps. Sí. Moltes gràcies i bona nit. I doncs fins una altra.
Molt bé.
Bona nit.
Au, bona nit.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Those words, those words are... till baby, till I arrive.